Oficials, oficials, que el vaig signar jo mateix.
Vale, perquè tu amb qui vius?
El meu fill, eh?
Hi ha una llest o em pots donar el teu...
Ara surt la bústia de veu. Sempre que la truco i és a la feina...
Passa el mateix, tu.
Per fer honor a la veritat, també dedica a aquests...
És com una obra de teatre,
eh? Sí, 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 era un microteatre. Veritat, jo he al·lucinat estant a dins. El que us volia comentar és que, per fer honor a la veritat, he editat aquests talls perquè no penseu que els doctors ja van tan a sac, eh? Que era un procés molt més de...
És amable.
Molt més elaborat i amable, eh? Que això volia deixar-ho clar. Doncs bé, finalment han trobat què li passava amb aquest senyor, que una de les peculiaritats és que ell havia signat un document on deia que no volia ser ingressat a l'hospital. De cap de les
maneres. Un document
maneres.
Oficial, deia aquí.
Sí, sí. Perquè quan t'ingressen ja et comencen a sedar i ja per preparar per la mort.
Per tant, part de la dificultat...
Sí, home, sí, quan ingresses a l'hospital ja et ceden.
Ja et volen liquidar per estudiar l'atenció.
Què diu?
Això són ordres de
no
Pedro
veritat,
Sánchez.
Això, però part de la dificultat d'aquest cas era que aquest senyor no volia marxar del seu domicili i l'havien de convèncer, però tampoc el podien obligar.
Perquè estava molt malament, representa.
Se l'havien d'endur per aquesta infecció que tenia i que, a més... l'orina, com deia, estava molt fosca, però és que ha passat una cosa. Ara han de fer la valoració quan surten del domicili. Ah. I clar, jo crec que aquí la Tània, la infermera, no s'ha sentit prou valorada. Jo crec que li hem de dir al doctor Canals que escolti més a la seva infermera. A mi m'agradaria preguntar-li a la infermera com era l'orina aquella que ha sortit amb una cara dient, ostres, no està bé aquest senyor.
No, perquè era molt colúrica. Tenia un color molt marró i era tot molt real. El cas ha sigut molt real, és a dir, el domicili està molt ben muntat. Clar, bueno, m'ha impactat, però el doctor no m'ha deixat parlar gaire, la veritat.
Com?
No, no, xerrava massa.
Estava molt ficat en el seu paper, el Pau, clar, era un cas real, no? Pues ella actuaria com un cas real. Igual la Tània li té que cridar més per una altra vegada.
Va bé fer aquests simulacres perquè així ara te n'has adonat, doctor, que la infermera volia parlar més.
Sí.
Què haguessis dit que no t'ha deixat dir el doctor?
No, res, l'aspecte de l'orina, que no m'ha deixat... Només ha escoltat una veu de fons i no m'ha dit... Bueno, és que no l'he pogut ni dir el què de la tira reactiva.
De la tira reactiva, què és això?
On poses l'euco, si té infecció, si no en té, si n'hi ha sang o no n'hi ha.
I què havies vist amb aquest test a l'orina?
Bueno, que n'hi havia sang i tenia infecció.
Ha sigut un error tàctic perquè jo ho he sentit que ho deia l'organitzadora del simulacre.
Ja ho sabia.
I no m'he ficat en el paper d'esperar la tira de veritat.
Clar, per un moment era tot tan real que he pensat, si aquesta noia ha hagut d'agafar l'orina real de l'actor? Perquè, home, jo què sé. Per cert, he parlat amb aquest noi i no tenia 92 anys, com deia, eh? Té una altra veu molt diferent, eh? Quan acaba,
ho ha fet molt bé, eh?
Ho ha fet molt bé. Escoltem-lo. Trobo que t'has millorat de cop, eh?
Sí, bé, em rejuveneixo, tinc uns productes especials i em rejuveneixo.
Ho ha fet molt bé, aquest actor, eh?
Aquesta veu de senyor gran com és?
Això, fem aquí així la llengua una mica tort, així que no es pot moure gaire, és una mica paràlisi al parlar.
I això no pot estar entenent aquest matí.
A veure, clar, cada equip mèdic té un grup de persones amb el seu caràcter. Llavors hi ha metges o metgesses que són més dialogants, tenen més mà esquerra, també hi ha d'altres que són més model sargento, per entendre's.
Ara ja has trobat amb aquests, eh?
Sí, de tant en tant... O sigui, normalment tenen mà esquerra i són molt hàbils per convèncer el pacient, afortunadament. Però de tant en tant surt algun caràcter així sargento fort, que t'imposa el seu criteri.
I tant.
Ara mira bé el pipi com el facis, eh?
Bé, espero que ara surti claret, claret.
Moltes gràcies.
Un plaer.
A mi, no descarto que fos del mateix actor, el pipi.
Vale. A mi la gent jove que fa de gent gran sempre m'ha fet una ràbia.
Estic amb vostè.
M'han fet sempre, sempre que es facin mofa i befa de la gent.
No s'ha de
riure. De respecte, que els haurien de tancar per viciosos i per falta de respecte a la gent gran.
Per viciosos per imitar una persona gran?
Sí, sí.
En aquest cas està justificat perquè és una finalitat mèdica de formació. Però si és per finalitats còmiques i tal, a mi no em fa gràcia. No me n'ha fet mai.
A mi tampoc.
Estic amb vostès. Va, acabem perquè ja que estava envoltat de professionals sanitaris, he dit, calla. I no puc fer jo la consulta com si fos tant, també el pacient.
Però com fent d'actor, també.
Clar,
has hagut de fer pipí?
Fent de mi. No, no he fet de pipí. Però és veritat que tenim molts casos d'afonia aquí a RAC1.
Sí, sí.
Per de ser el pacient zero.
Jo encara no estic
no
fi,
estàs catòlic.
I llavors he dit,
calla. Jo he parlat amb l'Ivan Medina. I també
està?
Ha agafat un virus similar.
Vaja.
I l'han tingut, o sigui, molt més fotut que jo. Està, porta 5 dies en descans absolut, medicació, vull dir, tela, eh?
Doncs penseu que tenia allà el cap, doctor Robert, obert de Badalona sencer per mi, he dit, doncs calla, fes la consulta i així ens ho traiem de sobre.
És que últimament hi ha molt mal de coll a la redacció, a la ràdio, i moltes afonies. El meu jefe, el meu cap, el Toni Clapés, també acaba de passar per una afonia.
Ah, doncs sí, és que ara és l'època. Aquests canvis de temperatura, l'estiu, de que estem acalorats, entrem en algun edifici amb l'aire molt alt, no sé com el teniu allà.
El tenen baixíssim sempre.
A tope.
Doncs és una de les causes, que poden fer una miqueta de mal de coll, de disfonia, sí.
Per tant, pot ser que el meu mal de coll sigui reacció de l'aire condicionat? Ho dic perquè em diuen que sóc el pacient zero i que he anat encomanant als altres, això no pot ser.
Això podria ser. El pacient zero és molt difícil de trobar, però sí, podria ser.
Veus? Veus?
El mal de coll del meu jefe creus que pot anar relacionat amb el mal humor?
Igual, si jo crec que molts jefes ens donen una miqueta de mal de coll, no? No sé què pensarà el doctor.
Doctor,
jo crec que sí, que segurament el mal de coll està relacionat amb el mal humor.
Mira,
o sigui, jo el que et recomano és que sobretot no et petonegis molt amb el teu jefe.
Oi? Mira, bala, és que sempre aneu a buscar, saps?
La teva dona està fònica?
La meva dona no hem estat junts, fa ja uns...
Home, però a veure...
Home, això...
Quant de temps que porta ser fònic? Però, a veure, un moment.
Aviam.
No li has fet cap petó des... A veure, Toni, però portes molts dies a fònic, eh? Setmanes, et diria.
Fa dies que no ens veiem.
Però que teniu un parapet.
Però què està passant?
Al mig del llit un parapet.
Estem fent un living apart together.
Què?
Sou parella oberta, ja.
Estem parlant de crisi matrimonial?
És broma, no? És broma. Està prenent el pèl.
Ai, parella oberta.
Jo estic veient... Estem parlant que...
Ai, ai.
Una en un lloc i una altra en un altre.
Què dius ara?
Per tant, no hi ha hagut... Ha estat impossible passar el virus d'una banda a l'altra.
De la casa.
Sí, de la casa no, cadascú amb una casa.
Què diu? Què?
Dos pisos. Bueno, ara és que estic parlant més del que toca. Per tant,
però entre vosaltres esteu bé o és un tema víric?
Bueno, ja...
Cállate, cállate. Però què és aquesta... No, ara...
És que està...
Però no ens has dit res d'això. Mira que ens expliques
que
coses
no
de la teva vida.
Això no es va explicant.
Home, però què està passant? Però
ara m'has deixat.
Ara volem saber.
Ho sap tot
però
Catalunya.
Què està passant? I ara ho expliques aquí.
No, perquè ha sortit a la
però
conversa.
Però és que aquest era el tema principal.
Jo sé si li passo el virus o no. És impossible. Si
però
no,
Abra...
Fa dies i dies que no...
Llavors la pregunta és, hi ha alguna altra persona que sàpigues que pugui tenir el virus?
Però és el mateix carrer o viu?
El virus el tinc jo i s'ha quedat amb mi el virus.
Separació,
i amb la meva dona és impossible perquè fa molts dies que...
Però ella viu al mateix carrer o viu a Terrassa?
Viu molt més lluny.
Ui.
Ha viscut a Girona.
Què dius?
Què me dius?
Ho estàs dient de debò, això?
Bueno, doncs... Va, les 5 i 7,
estic... Ara mateix
estem al·lucinant. Ai. Què t'ha passat?
RAC 1.
M'emportaré unes ulleres de prop, unes de lluny, unes de sol, les de passeig, les de fer un gelat, les de xiringuito, les de via... Amb les rebaixes d'Òptiques Mas Vision tindràs ulleres per cada moment de l'estiu. Aprofita fins a un descompte del 50% en ulleres de vista i de sol i, a més, un cupó acumulable de fins a 50 euros per ulleres graduades que pots baixar a masvision.es.
Ara a Carrefour i Carrefour Pones, el tomàquet Pere Carrefour per només 1,75 € al quilo. Carrefour. Aquí poder triar és poder estalviar.
Què passa quan els dius als teus amics que el seu bebè acabat de néixer és lleig? Torna a Barcelona la comèdia La pell fina, amb Ángela Cervantes, Biel Duran, Francesc Ferrer i Laura Pau. Del 29 de juny al 29 de juliol, el nou èxit dels autors d'Ovelles, Carmen Marfà i Iago Alonso, al Teatre Borràs. Entrades a lapellfina.com.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny, un familiar, t'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundi Auto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Vine a veure'ns, ara és el moment. 600 vehicles on segur que hi ha el teu. Mundiauto.com.
Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja som més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30%. Fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Som gas.
pots reformar o viure l'experiència Fontgas que comença a les nostres 4 exposicions. Inspira't i descobreix les darreres novetats en disseny de banys i cuines amb materials que són tendència. Parking gratuït a totes les nostres exposicions Fontgas de Barcelona, Terrassa, Sabadell i ara també Granollers. Visita'ns a fontgas.com i a les xarxes. Fontgas.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Estrena un Volkswagen aquest mes de juny a Sarsa Volkswagen amb quotes d'escàndol. Això no passa cada dia, només durant el mes boig de Sarsa Volkswagen. Aconsegueix aquest mes de juny el teu Volkswagen Taigo o Volkswagen Tiguan amb quotes d'autèntic escàndol i amb entrega immediata. A Sarsa Volkswagen, concessionari oficial a Granollers, Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Manresa i Vic. Sarsa.com.
El Summer Film Fest arriba a Mare Magnum. Maridos, 42 segundos, Los Buenos Modales i moltes més. Vine els dies 6, 7 i 8 de juliol a gaudir del cinema al costat del mar. Accés gratuït. Més informació a maremagnum.es.
Soy una taza, una tetera, una cuchara.
Que si sóc feliç? Doncs sí, és que tenia un pressupost per reformar la meva cuina amb Smart Cuines i he anat a contractar-lo. I per acceptar-lo abans que caduqui, et fan un 20% de descompte addicional.
Smart Cuines, a Diputació en Padilla, entre la Monumental i Glòries. smartcuines.com.
Són les 5 de la tarda, 11 minuts. Bàrbara Padilla, bona tarda.
Bona tarda.
Atenció, perquè els mestres, en aquest cas el sindicat dels mestres, planteja vaga en propers dies.
Sí, això sí, finalment no arriben a cap acord amb educació. Els sindicats d'ensenyament CGT, la Intersindical i USTEC, que és el majoritari, criden a la vaga als centres educatius el 6 de setembre, que és el primer dia de curs a educació infantil i primària. Ara bé, com dèiem, és una convocatòria preventiva de vaga, perquè divendres els sindicats començaran una ronda de trobades amb la nova consellera d'Educació, Anna Simó, amb la intenció d'arribar a acords per evitar l'aturada. Els sindicats volen que la consellera escolti les seves reclamacions i reverteixi les retallades. Recordem que el curs passat ja havia de començar també amb vagues a les aules. En aquell cas, però, l'exconseller Josep González Cambray va signar un acord in extremis amb els sindicats que va evitar 2 dies de vaga en els primers dies de curs. Ho acabem de saber. Investigadors de més de 70 institucions de tot el món han identificat la primera variant genètica que fa que l'esclerosi múltiple avanci més ràpid. La troballa que publica avui la revista Nature obre la porta al desenvolupament de nous tractaments per a aquest tipus de discapacitat a llarg termini. Ho explica Sara Llufriu, de neuròloga de la Unitat d'Esclerosi Múltiple de l'Hospital Clínic de Barcelona.
Vam veure que hi ha unes variacions genètiques en determinats cromosomes que estan relacionades en tenir major risc d'arribar va presentar una discapacitat abans. El que es veu és que també hi ha una influència dels gens en l'evolució d'aquesta malaltia, la sintomatologia clínica.
L'estudi dirigit per la Universitat de Cambridge al Regne Unit s'ha fet amb l'ajuda de més de 22.000 persones amb esclerosi múltiple. I 287.000 persones connecten a aquesta hora amb RAC1. Ho diuen les dades de l'última onada de l'EGM publicades avui, que certifiquen que aquest programa, el versió RAC1, és líder indiscutible de les tardes i que suma un 28% d'audiència respecte a l'any passat. RAC1 tanca la temporada, una més, la 14a, sent líder indiscutible a Catalunya amb 894.000 oients. Maria Cusó.
RAC1 és l'emissora més escoltada 19 hores al dia, des de les 5 del matí fins a la mitjanit, i té un 41% de share. El món a RAC1 amb Jordi Basté té 711.000 oients diaris i l'hora més escoltada de Catalunya de 8 a 9 del matí. La competència amb els Òscars Andreu i Dalmau té 194.000 oients i el Vostè primer amb Marc Giró 115.000.
Nosaltres estem contents perquè, esclar, venint després del Torpedo, que és el Basté, i els Torpedos, que són els de la competència, els Òscars i companyia, doncs nosaltres estem de la millor manera possible. I a més, anant cap a la Maria Travessa i al Xavi Rocamora, on podríem estar millor? Pregunto jo, on podríem estar millor? Pues mira, t'ho vaig a dir, podríem estar fenomenal als Ritz de París, però bueno, de moment hem de treballar perquè som classe treballadora i obrera, com comprendràs.
Islàndia amb Albert Om té 124.000 oients i el 9C amb Anna Ballonesta suma un 28% més d'audiència i en té 109.000. El Tu diràs d'Aleix Pariser té 114.000 oients i el RAC1 migdia de Núria Travessa i Xavi Rocamora 87.000. Al cap de setmana el Via Lliure amb Xavi Bundú és líder indiscutible tant dissabte com diumenge amb 558.000 i 452.000 oients respectivament. A més, el Matina Codina amb Ernest Codina Codina tanca la segona temporada amb el rècord absolut de la història del programa, 127.000 oients.
I ara els esports, amb Marina Garrido.
La junta directiva del Barça reuneix aquesta hora en la darrera trobada de la temporada per tractar els temes més transcendents pel futur immediat del club. Més detalls, Damià López.
Continua en marxa la reunió de junta directiva a l'interior de les oficines del Camp Nou des de les dues amb la presència del president Joan Laporta i tota la plana major del club. Sobre la taula, l'aval mancomunat de 6 milions d'euros entre els directius és la quantitat que no s'ha pogut rebaixar de la massa salarial de les seccions i que es necessita per inscriure jugadors del primer equip de futbol. També cal designar un directiu que representi el club en el cas Negreira. Continua la reunió de junta, s'espera que entre les 6 i les 7 a la tarda el club emeti un comunicat amb el més destacat de la junta.
Més coses. Competició demana 4 partits de sanció per Fede Valverde per etzibar-li un cop de puny a Àlex Baena al pàrquing del Bernabéu després del Villarreal-Real Madrid del passat mes d'abril. Ho ha avançat la cadena COPE, que també afegeix que el Madrid recorrerà la sanció. D'altra banda, la UEFA ha anunciat, després de la reunió del comitè executiu, que la final de la Champions femenina del 2025 serà a Lisboa, a l'estadi José Albalade. I també hem sabut avui el calendari de segona divisió. L'Espanyol debutarà al camp de l'Albacete el cap de setmana del 12 i el 13 d'agost i l'últim partit de la temporada el jugarà a casa contra el Cartagena el 2 de juny.
I el temps, les properes hores continuaran descarregant ruixants i tempestes al Pirineu i Prepirineu i en podran aparèixer en altres sectors interiors de les comarques de Barcelona i al nord de la plana de Lleida. Demà al matí ja pot haver-hi alguns xàfecs al Pirineu i al Prepirineu, on durant la tarda aniran a més. Al vespre i al final del dia les precipitacions amb tempestes fortes aniran a més d'oest a est en comarques interiors. Temperatures, de moment, això sí, molt semblants a les d'avui.
RAC 1. Torna a augmentar l'audiència de RAC 1. Ara tenim 894.000 oients cada dia.
Soc en Pere, de Sant Pere de Ribes, i el meu programa favorit de RAC 1 és la versió RAC 1. Coni, casa't amb mi, sisplau.
Soc la Laia de Palafolls i cada matí em desperto amb el Jordi Basté i el Xavi Mundó.
Soc Josep des de Palau Solità i Plegamans. M'encanten les rialles amb els Oscars i amb el Marc Giró.
Hola, soc el Marcel Pellejero, que m'ho vaig arribar al París i em dic un mal Basté.
Soc la Mia i escolto totes les nits el Podires d'Esports de RAC 1.
Sou molt més que una xifra. Gràcies per fer-nos líders una temporada més.
El RAC 1 em fa molta companyia.
Tots sou u.
Moltes gràcies!
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Tres minuts passen d'un quart de sis de la tarda. Ho hem parlat a la segona hora del programa. Hem parlat de Pedro Sánchez, de Pablo Motos, l'increment de la presència mediàtica del president del govern espanyol les últimes setmanes, que encara continuarà incrementant-se, per exemple, en una propera conversa amb Ana Rosa Quintana. És una situació aquesta, la presència de Pedro Sánchez a diferents mitjans, podríem dir, d'un caire més de dretes, que avui fins i tot el propi Miquel Iceta, el ministre de Cultura i Esport, ha dit que potser ho hauria de fer, ho hauria d'haver-se explicat i ho hauria de fet abans sobre les eleccions del 23F. Iceta està convençut que el PSOE encara és a temps de guanyar-les. Bé, d'aquestes i altres qüestions en parlarem amb Ernesto Aykaiser, que avui, si no tinc mal entès, el tenim a Valladolid. Ernesto, bona tarda.
Molt bona tarda, Toni.
Gràcies per acompanyar-nos. Ernesto Cáceres, que continua la seva ruta presentant Jaque Mate, avui per Valladolid. Dit això, a banda de què li va semblar ahir l'entrevista de Pablo Motos amb Pedro Sánchez, no sé si està d'acord amb Miquel Iceta, que potser ho hauria d'haver fet una mica abans, aquesta presència mediàtica al president del govern espanyol a diferents mitjans, sobretot de dretes.
Yo creo que Miquel está reflejando una parte muy importante de la opinión del Partido Socialista Obrero Español sobre Pedro Sánchez. En el sentido de que una parte de dirigentes del partido consideran que Pedro Sánchez debió haber intervenido sistemáticamente en los últimos meses como una parte importante de su actividad, explicando la actividad del gobierno y explicando sus puntos de vista. Yo lo he encontrado en algunos otros dirigentes, Por ejemplo, el exalcalde de Valladolid, que perdió por 384 votos, no es alcalde por eso, y su gestión en la ciudad ha sido muy apoyada. Por lo tanto, lo que hay es una, en ese sentido hay una crítica a que Pedro Sánchez se ha dejado de estar, ¿no? Y fíjese, yo en un artículo que publico ayer en el periódico, cito al director de gabinete de la Moncloa, del presidente de Sánchez, el señor Óscar López, donde el 13 de febrero me decía a mí que no se podía hacer nada porque ya la imagen, el trampantojo del presidente que se levanta todos los días, se mira al espejo y dice, ¿qué puedo hacer para dañar la imagen de España hoy en esta jornada? Y se miraba al espejo y se preguntaba qué podía hacer y que, digamos, contribuía a destruir la imagen de España todos los días, que esta imagen estaba ya implantada, que era un trampantojo, y que no se podía hacer nada. Bueno, evidentemente ahora se demuestra que sí se puede hacer, ¿no? Se puede decir que el gobierno no pactaba con ETA, que el gobierno podía hacer acuerdos para apoyar determinadas medidas positivas con Bildu, como puede ser la ley de la vivienda en su día, y otro tipo de medidas, y no dejar que el espacio lo ocupara la derecha, el PP, el Vox y los medios de comunicación afines. Y esa campaña se podía haber hecho antes, e incluso más, le diría yo. Tampoco se tenía que haber convocado las elecciones para el 23 de julio, y se podía haber convocado en septiembre para tener más tiempo para explicar.
Sí, sí. D'això es queixava una mica Miquel Iceta, però Iceta diu que hi ha temps per revertir la situació, per revertir les enquestes. No sé què en pensa l'Ernesto Icaizer al respecte. Tot i que avui, deixi'm dir, Meritxell Batet no l'ha ajudat massa, és a dir, li ha posat aigua al vi a l'entrevista d'ahir amb Pablo Motos, perquè avui en una entrevista al matí de la cadena SER, la candidata del PSC ha dit que la major part de la població no té problemes per pagar el lloguer. I a partir d'aquí s'ha generat un gran enrenou de tots els partits polítics, de l'opinió pública, i fins i tot ella mateixa ha tingut que sortir demanant disculpes amb un tuit per dir que no s'havia acabat d'explicar bé. No sé com ho interpreta avui Ernesto Icaizer. Aquesta podríem dir que patinada de Batet amb el seu comentari de que més de la meitat de la població no té problemes per pagar el lloguer.
Bueno, me plantea usted dos cosas, Toni. Vayamos por orden. La primera se
refiere... Bueno, dic perquè ahir es parla molt de l'entrevista de Pedro Sánchez, que va anar tan bé que el Pablo Motos va quedar... Bueno, va quedar aniquilat a nivell periodístic, i avui tenim en Meritxell Batet, que li ha fet d'allò que se'n diu un flaco favor. Per tant, a partir d'aquí, vostè mateix.
Vayamos por parte. La primera, si es reversible o no. Yo creo que hay partido. Creo ahora que hay partido. Lo creo más que hace unos días. Creo que para esta idea mía, digamos, hay dos escenarios que confluyen. Uno primero es que la figura de Feijóo realmente no es que no se consolide, es que lo de Feijóo es que es un chiste. Es que es un chiste todos los días, de mal gusto, ¿no? El último chiste es el de ayer, donde dice que Pedro Sánchez ha convocado las elecciones el 23 de julio para matar a la gente, sí, como la primera víctima que ha muerto por el calor. Pues es que, hombre, que Casado dijera que Sánchez era responsable de las muertes de la pandemia, vale. Que Santiago Abascal dijera que Pedro Sánchez era responsable de las muertes de la pandemia, vale. Bueno, ellos pensaban que iban a tumbar al gobierno prácticamente en enero del 2020. Fracasaron. Pero que ahora Feijóo diga que la convocatoria de las elecciones, cuando él mismo ha convocado elecciones en julio, en su día, son para matar a la gente, bueno, es que yo creo que este hombre realmente no da pie con bola. Quiero decir, no va a la reunión de Televisión Española porque dice que Televisión Española es la izquierda. Pero si Televisión Española es sigue siendo una cueva de la derecha. Sigue siendo, coño, una cueva de la derecha. Cuando está el PP en el gobierno, refleja al PP. Cuando está el PP en la oposición, refleja al PP en la oposición. Vamos, eso es Televisión Española. Y no van a una reunión allí para acordar un debate. Y luego consiguen que a 3:30, Antena 3, organice un debate entre el presidente y Feijóo. Bien, vale, me parece muy bien. Entonces, todos los días una cosa, luego a Jordi Évole le dice que no puede brindarle una hora, que no tiene tiempo. Y no va al programa de Jordi Évole, pero vamos a ver, ¿a qué juega Feijóo? Es como el gato y el ratón. Y luego todos los argumentos que da, presuntamente importantes, como que España propone él que España tenga 22 millones, pero si es que España en este momento tiene casi 20,8 millones de trabajadores ocupados, y si la economía sigue creciendo, que ya lo veremos, porque yo ya empiezo a pensar de que puede haber una desaceleración. Cuando todos los demás piensan que todo esto va muy bien, ahora yo ya empiezo a pensar que se empieza a sembrar la posibilidad de una recesión, porque los bancos centrales están haciendo un trabajo nefasto, nefasto. Entonces, con los tipos de interés. Entonces, ahora nos dice que con los 22 millones, pero vamos, si Rajoy dijo que él soñaba con 20 millones, y con Pedro Sánchez tenemos 20,8 millones, ¿de qué está hablando? Lo está tomando el pelo. Entonces, yo creo que eso es un primer lugar. Por lo tanto, lo que le quiero decir con esto es que el factor Feijóo ayuda a que sea reversible el 28 de mayo pasado. Uh-huh. Y el segundo tema que se refiere usted, que es Meritxell Batet, sí. Yo creo que a Meritxell hay que darle de comer aparte. Porque, fíjese, ¿en qué mundo vive? Me recuerda, al traspié que tuvo... Xavier Trías, ¿se acuerda usted?
Sí, sueldo medio 3.000 euros.
Bueno, pues es que ¿en qué mundo viven los políticos? ¿En qué mundo viven? Sí. Además, esta mujer tendría que responder a los periodistas que tampoco le preguntan por qué expulsó del Parlamento Español a Alberto Rodríguez, diputado de Podemos, cuando se le había suspendido por solo 45 días de inhabilitación. ¿Qué le dijo Marchena en aquella conversación? En las conversaciones o contactos que tuvieron. No sé si conversaciones a través de su marido, de su pareja, el señor Juan Carlos Campo, que ahora es miembro del Constitucional, que es íntimo de Marchena. No sé si de alguna manera Juan Carlos Campo hizo de correo secreto de Meritxell Batet o no lo sé. Pero, ¿qué pasó para que le expulse del Parlamento Español por toda la legislatura cuando se le impuso una pena de inhabilitación por 45 días? Eso es lo que tiene que responder Batet.
Doncs no ha respost, o sigui, no ha parlat del que dèiem.
Bueno, ni se lo preguntan. Mm. En el Tribunal Supremo ya hay un proyecto de sentencia de la magistrada, María Luisa Balaguer. Y está esperando la sentencia, el proyecto de sentencia de María Luisa Segoviano, porque usted sabe que hay dos recursos de amparo. Uno ante la sentencia del Tribunal, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que le condenó por aquel presunto delito contra las instituciones del Estado, por el problema con el... decían que le habían dado patadas a un policía, y luego tenemos una sentencia contra... una sentencia pendiente, un recurso de amparo pendiente contra la decisión de Batet de expulsar del Parlamento a una persona que ha sido objeto de una condena de inhabilitación de 45 días. Esos dos recursos están ahí. María Luisa Balaguer ya tiene su ponencia hecha y considera que Batet obró de hecho y que no motivó su decisión y que eso debió haber pasado por la comisión del diputado que ni siquiera consultó. Esa sentencia no se va a conocer porque se van a dar las dos sentencias juntas en septiembre. Y dice el Tribunal Constitucional, no, es que no queremos fallar sobre este tema de Alberto Rodríguez porque eso es entrar en política. ¿Entrar en política? Si la legislatura ya se ha terminado. ¿En qué afecta la política de hoy día? ¿Qué pasa? ¿Que porque Meritxell Batet tiene que ser la cabeza de lista del PSOE en Barcelona?
Barcelona.
En Barcelona no se la puede censurar. ¿Qué pasa? Que lo que están haciendo es un enjuague que consiste en que van a declarar inconstitucional la sentencia de Marchena de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y con eso van a salvar a Batet. Lo dejo ahí apuntado, ¿eh? Ahí lo dejo.
Queda apuntat, queda apuntat. Escolti, parlem ara del 28M perquè ja hi ha data pel ple d'investidura a Extremadura. Serà dimecres que ve i només s'hi presentarà el socialista Guillermo Fernández Vara, que és qui va guanyar les eleccions, tot i que no té els vots garantits per formar govern. L'anunci l'ha fet avui la presidenta del Parlament, que no ha fet cas de la petició que li va fer la candidata del PP, Maria Guardiola, demanant uns dies de marge per negociar amb Vox. L'ultradreta manté que no regalarà els vots al PP i que la coalició per pactar és entrar als governs allà on són aritmèticament imprescindibles. Vostè, la setmana passada ja ens va dir que tot això era comèdia a la plaça, que es diu aquí a casa nostra, i que de tot això del discurs de Maria Guardiola que quedaria en res. La prova la tenim que va passar una setmana i efectivament Maria Guardiola, és allò de donde dije, digo, Diego, va retractar-se de tot el que havia dit sobre Vox. Podem avançar, tal com vostè va apuntar, que aquesta nova, és a dir, aquesta nova confluència Vox-PP la podem donar també per fet a Extremadura?
Yo creo que sí, creo que sí. Creo que yo hablé con Guillermo Fernández Vara, con quien tengo una relación muy, muy frecuente, y ya me dijo que sí, que efectivamente le había pedido a la presidenta del Parlamento, que como sabe usted, al final, como no se pusieron de acuerdo Vox y, sí, y PP, resultó, cayó en manos del Partido Socialista Obrero Español, y que estaba absolutamente determinado a presentar su candidatura, aunque no la sacara adelante, porque la situación era una situación muy complicada y que él pensaba que no se debían repetir las elecciones, aunque las encuestas dicen que si se repetirían las elecciones ganaría una coalición Podemos, ¿no? Pero no, se van a repetir las elecciones, no se van a repetir, Tony, porque María Guardiola,
¿sí?,
y el Vox de Extremadura van a llegar a un acuerdo, porque eso ya lo pactaron el señor Feijóo y el señor Abascal. Por eso le hicieron una oferta a María Guardiola que, como decían en El Padrino, no se puede rechazar. No se puede rechazar porque quien manda es Feijóo, es el PP Nacional. Y por eso María Guardiola ha salido diciendo que, bueno, ha escrito una carta donde dice que lo primero es lo primero, que lo primero es llevar a Feijóo a la Moncloa, y que esa es la prioridad, y que ella tiene respeto por Vox, y de alguna manera ha abjurado. Ella ha abjurado de todo lo que decía. Ella salió fuerte contra Vox, diciendo que ella quería gobernar sola, y ahora ya dice que no descarta un gobierno con Vox. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es una obra de teatro. Hombre, no se va a estrenar en el Teatro Romano de Mérida, no merece tanto, no merece tanto, no es Shakespeare, no es el teatro clásico, pero, digamos, es una obra de teatro que el primer acto ha terminado y el telón ha caído, y ese acto podríamos llamarlo los devaneos de María. Y el segundo acto será la creación de un gobierno tendida a la mano a Vox, es decir, un gobierno de coalición PP i Vox.
Recordo, Ernesto, que en parlàvem la setmana passada i vostè ens va dir, em va apuntar, recordo, perquè ho vaig notar, que no ens creiéssim res de tota aquesta situació i que això acabaria amb res. I la prova és que
sí,
Maria Guardiola...
Sí, no, esta era una idea mía, sí, era una construcció
mía. Però,
i llamé a Fernández Vara, i crec que se lo conté a Mónica, llamé a Fernández Vara i le dije, mira, no, le mandé un WhatsApp, perdón. Le mandé, mira, Guillermo, yo creo que todo esto es teatro, teatro puro, que esto se va a resolver rápidamente en el sentido de una coalición PP-Vox. Y me dijo, le digo, dime si estás de acuerdo o si crees que exagero o me equivoco. Me dijo, completamente de acuerdo, no le, digamos, desde el principio al final, esto lo manejan desde Madrid.
I és el que ha passat, perquè tot i que Maria Guardiola se n'ha fet un fart de criticar les files, el que són els principis de Vox en moltes qüestions, doncs s'ha retractat i al final ha dit que s'ha d'arribar a un acord. Per tant, que per cert, em plantejo Maria Guardiola com queda amb tot això, perquè clar, ha quedat totalment desacreditada com a possible presidenta de la comunitat, però bé...
Sí, completamente desacreditada, ha perdido las plumas, y, sí, pero sí. Bueno, pero será la presidenta.
Sí, Tony, bueno, no hay,
este
no
país
hay,
es así.
No, no hay
¿se
vergüenza?
Acuerda eso que decía, yo lo he recordado, eso que decía Alfonso Guerra, el de, que ahora es derechista, y ha, digamos, ha cumplido el... Ese viejo dogma o adagio donde dice que de jóvenes eres de izquierda y cuando eres mayor ya eres...
Eres conservador.
Conservador y te vas a la derecha. Bueno, Guerra ya está, digamos, en fin, en la derecha, derecha, ¿no? Y entonces él dijo, en el año 86, él dijo, a España no la van a reconocer, no la van a reconocer ni la madre que la parió.
Sí, un recuerdo.
Y le digo una cosa, el pronóstico de Guerra se acaba de cumplir, porque lo que estamos viendo en los parlamentos regionales, me lo decía Gloria Aliso, que ha sido vicepresidenta tercera del Congreso y que, digamos, salió dirigida diputada por Unidas Podemos, decía, es que yo no sé si, es que yo soy, como he sido vicepresidenta del Congreso, tengo una sensibilidad, pero que al frente de los parlamentos regionales, de, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana y de Aragón, haya personajes ultraderechistas, antidemocráticos por definición, es como una perversión. Porque es que el Parlamento es la fuente de la voluntad popular. Y que esta gente antidemocrática, que sea, no se ha cortado un pelo en manifestarse, en gritar, en atacar, sean los presidentes de Parlamento, hombre, eso es una perversión, Toni, eso es una perversión.
Ernesto, abans d'acabar, abordem un tema de l'àmbit judicial perquè avui declara com a imputat a l'Audiència Nacional l'exjutge Fernando Presencia. Se l'acusa de presumptes delictes d'injúries contra membres de la carrera judicial, alçament de béns i blanqueig de capitals, entre altres. Per què, per Ernesto i Cáceres, és rellevant aquesta declaració d'avui?
Bueno, Presencia debía declarar hoy en calidad de imputado, según lo pidió la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y no se ha presentado y ha dictado orden de captura.
Bien. Caray.
Orden de captura y le van a encarcelar por faltar al deber de presentarse ante la justicia. Presencia sabía que, porque lo dijo el juez Gadea, el juez de apoyo del juzgado 6 de instrucción de Madrid, de la Audiencia Nacional, dijo que iba a convocar después de la declaración lo que se llama la vistilla o el artículo 505 de la ley de enjuiciamiento criminal para determinar si cabían medidas cautelares de carácter personal, que podía ser prisión, pero también podían ser otras, retirada del pasaporte, comparecencia a Pudacta cada tantos días y tal. Pero Presencia no se ha presentado y por lo tanto han dictado orden de captura, de captura para encarcelarle, por esta razón de no presentarse ante la justicia.
Sorprendente.
Entonces, bueno, yo creo que el tema de Presencia es un tema muy gordo, es un personaje que es un ex juez, fue condenado 2 veces por prevaricación y expulsado de la carrera en 2017. Este hombre se dedicaba a proteger a jueces amigos suyos, en 2 casos por un tema de lesiones y por otro por falta al deber de socorro, pues absolvió a 2 jueces. Y luego, en un caso de estafa, también a otro juez amigo. Es un personaje, y creó una asociación contra la corrupción, se dedicaba a juntar fondos y a hacer una plantilla de denuncia de jueces y magistrados de la Sala Segunda del Supremo. Pero claro, Tony, a mí el tema que más me interesa en esto es que, como antecedente, la denuncia falsa que presentó en octubre del 2020 Presencia, el ex juez Presencia, fue contra Ignacio Estampa, el fiscal del caso Tandem Fillarejo. ¿De acuerdo? Presentó una denuncia el 26 de octubre con un correo electrónico enviado a la Fiscalía General del Estado y eso fue el 26 de octubre. Y el 27 de octubre se lo cargaron a Estampa. Y una de las razones, digamos que... uno de los contextos que apuntó la Fiscalía General del Estado es que se prorrogaban por la denuncia de Presencia, un correo electrónico que envió la noche del 26, se prorrogaban las diligencias de investigación sobre Estampa, con lo cual siempre quedaba la sombra sobre Estampa, sobre si había cometido algún delito de revelación de secretos, de su presunta relación, que fue inexistente, con la abogada de Podemos, Marta Flor Núñez, y toda esa historia. Es decir que el señor Presencia consiguió prorrogar esa diligencia. Ahora, fíjese qué perversa es la realidad. 2 años después, el señor Presencia presentó una denuncia contra Dolores Delgado, que había utilizado su propia denuncia, utilizó y presentó una denuncia contra Dolores Delgado por un presunto cobro de 3 millones de dólares en Panamá. ¿De acuerdo?
Sí, sí.
¿Me sigue, no?
Sí.
Entonces, Jolines, la Dolores Delgado, que utilizó la denuncia contra Estampa para prorrogar unas diligencias, eso fue el 26 de octubre del 2020. El 27 de octubre se lo cargó en el Consejo Fiscal y le denegó la plaza fija, con lo cual Estampa se ha tenido que ir, ahora está en la Fiscalía de Madrid, pero debió abandonar el caso Villarico. Resulta que 2 años después, el juez Presencia le presenta una denuncia por presunto cobro de 3 millones de dólares en Panamá. Denuncia, por supuesto, falsa. Tan falsa como la que había presentado contra Estampa. Y fíjese, el juez Gadea, que instruye esta causa, por una cantidad de delitos increíbles, organización criminal, alzamiento de bienes, injurias, calumnias, dice que lo de Estampa no cabe ahí. No se puede investigar la denuncia contra Estampa, que no tiene nada que ver con eso. Y la Fiscalía de la Audiencia Nacional dice que no tiene nada que ver. Pero hombre, el único que ha pagado aquí, digamos, la cuenta ha sido Estampa, porque los demás, en fin, decir que un magistrado del Supremo cobra en un paraíso fiscal puede ser muy injurioso, pero si es falso, no tiene ninguna trascendencia. En cambio, Estampa, con la prórroga de la diligencia, la señora Dolores Delgado consiguió al día siguiente, de alguna manera, hacer verosímil que no tenía por qué, no había razón para concederle la plaza fija que pedían anticorrupción, y así se lo han cargado. Esa es la paradoja que a mí me parece de la historia. Y ahora le van a detener.
Sí, sí,
que detendran pròximament.
Sí, sí, perquè és el que dèiem, en fi, és el final d'una història, bueno, al final no, és la continuació d'una història realment
Claro, pero no, sí, pero creo que la idea no se la dije, lo que me repele, es que hasta que los magistrados del Tribunal Supremo y ex magistrados del Supremo no les denunciara Presencia por cobrar en paraísos fiscales, que no tiene ninguna prueba, es todo falso, es todo fake, pero hasta que no lo hicieron con ellos, no sintieron que había que moverse y había que pararle los pies a este juez. Cuando lo hicieron contra Estampa nadie se enteró. Y Estampa, sabe usted, mandó una carta al juez, un escrito al juez Gadea, que instruye esta causa, diciéndole, oiga, es que a mí este señor me denunció y presentó una denuncia falsa y todo lo que decía contra mí se archivó, ¿por qué no se investiga? Y entonces la Fiscalía de la Audiencia Nacional dice, no, eso no tiene nada que ver con lo que se investiga aquí.
Ernesto, que vagi molt bé per la presentació a Valladolid del Jaque Mate. Una abraçada molt forta.
Gràcies,
bona tarda, Ernesto i Kaiser, que el tenim a l'hotel, però escolta, un so extraordinari, millor que quan està a l'estudi de RAC1 a Madrid.
Se sentia perfecte.
Ja podem copiar el model, perquè escolta, hi havia un so extraordinari.
Un estudi de ràdio, sí.
D'aquí res, 3 minuts, Vicenç Martí, parlarem de la junta directiva del Barça.
Sí, que estan reunits.
El primer que han fet, s'han reunit a les dues, hora de Tiberi, hora de dinar. S'han fet una fotografia a les obres del Camp Nou.
Qui vas passar l'altre dia i vas plorar com feies que no plorava.
Una tristesa.
Veure aquelles grues, veus l'esquelet del que va ser el camp. Si tires enrere, veus la forma del camp.
Sí,
que no hi ha cadires, no hi ha cadires ja. Pràcticament no queden cadires.
Tot el que va fer el president Núñez.
Tots ho estan carregant i es va veure com quedarà. Mai més ho veurem. Serà com un cadàver. Serà com un esquelet.
No, dic que teòricament...
No!
No! Deixi-m'ho acabar, dic que teòricament... No. Bueno, ara tornem, però no puc explicar res.
És una
Versió RAC1.
El meu orgull més gran és haver educat el meu fill en la tolerància i veure com els més joves continuen una lluita que vam començar fa molt de temps.
El meu orgull més gran és l'exemple que he rebut del meu avi.
Aquest 28J celebrem l'orgull de totes les persones que ens han guiat fins aquí. Dia Internacional per l'Alliberament LGBTI+. L'orgull més gran. L'orgull que ens fa créixer. Generalitat de Catalunya.
Aretha Franklin des de la cafeteria, Einstein des del parc, Monstro Espagueti des del metro. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Vols guanyar un avió amb el teu nom escrit i un any de vols gratis per estar Free in the Sky? Doncs grava't simulant que estàs Free in the Sky i guanya un any de vols Free in the Sky. Ves a l'Instagram o TikTok de Vueling i descobreix com participar-hi.
Aquest és el millor anunci del món. Un anunci que no té veus famoses, ni la típica cançó encomanadissa. I tanmateix, és el millor anunci del món.
Els he de donar una notícia molt bona. El seu fill ha superat la malaltia.
Perquè el millor anunci del món és poder dir a uns pares que el seu fill ha superat la leucèmia. Ajuda'ns a continuar investigant enviant Imparables al 28027. Fundació Josep Carreras. Imparables contra la leucèmia. Cost del missatge 1,2 euros. Donatiu íntegre. Disponible per a mòbils Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Euskaltel i Telecable.
Una bona salut bucal és indispensable a les nostres vides. Per això, el primer pas és la prevenció amb Vitis.
Protegeix i cuida la salut de les teves genives amb la gamma especialment dissenyada i formulada de raspalls, pastes i col·lutoris de Vitis en Fies, amb venda a farmàcies i parafarmàcies.
Vitis, més que una boca, és salut.
El plazo para solicitar el voto por correo finaliza el 13 de julio. Puedes realizar tu solicitud de forma online a través de la página web correos.es. O si lo prefieres, en cualquier oficina de correos. Te recomendamos que realices tu solicitud lo antes posible para evitar esperas. Correos.
Descobreix la Catalunya del 1871 i 72 a través de la càmera del fotògraf francès Gilles Zénon.
Una mirada inèdita i vibrant d'un període essencial de la nostra història. Aprofita aquesta oportunitat única per connectar amb el passat i explora les imatges que en revelen el llegat de la Catalunya del segle XIX.
La Catalunya de Gilles Zénon, del 8 de juny al 3 de setembre, al centre KBR Fundació Mafre, a tocar de la Torre Mafre.
Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ern.
L'estiu arriba a Rodi. Ara, si compres pneumàtics de les nostres millors marques, et regalem un superinflable en forma de pneumàtic. Consulta totes les nostres ofertes a Rodi Ponés i no et quedis sense l'inflable de l'estiu. Rodi Motor Services, motor de confiança.
RAC1 presenta el diumenge 2 de juliol Via Lliure amb Xavi Bundó en directe de 2:15 a 2 des d'Esterri d'Àneu per celebrar el 40è aniversari del Consell Cultural de les Valls d'Àneu.
Un Via Lliure des del cor del Pallars Sobirà per parlar d'història, de patrimoni i cultura, amb la vista posada en el Dansànau, el Festival de les Cultures del Pirineu, que es fa a finals de juliol. Us hi esperem a la plaça de l'Església d'Esterri d'Àneu.
El diumenge 2 de juliol a partir de 2:15 Via Lliure amb Xavi Bundó en directe des d'Esterri d'Àneu. Amb el suport de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i l'Aran i la Mancomunitat de Municipis Anauencs, en col·laboració amb Endesa. RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Bé, és una de les qüestions que s'estan discutint aquesta tarda. En marxa la darrera junta directiva del Barça de l'exercici 2022-2023, que s'està fent a les oficines de l'Spotify Camp Nou. Camp Nou. Ja hi tenim el Damià López. Damià, bona tarda.
Hola, Toni. Hola. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Això començava a les dues. Són pràcticament tres quarts i tres minuts de 6 de la tarda. En sabem alguna cosa d'aquesta reunió?
Sí, ara acabem de preguntar al Departament de Comunicació del Club, ens deien que podia anar la cosa per llarg, que no hi havia hora de finalització prevista. Ha començat un pèl més tard de les dues, perquè primer han fet una visita Joan Laporta al costat de tots els directius a les obres del Camp Nou.
Sí, hem vist una fotografia que ha estat penjada per la web del Futbol Club Barcelona, per les xarxes socials del Futbol Club Barcelona, una fotografia on avui també s'identifica el Barça amb el símbol del col·lectiu LGTBI, i si et mires, com que doncs aquesta fotografia i aquest escut està projectat a nivell internacional, a nivell global, hi ha uns quants comentaris que m'han deixat una mica fred. Bueno, fred per no dir descol·locat, d'alguns països que ho han trobat com...
Bueno, és que hi ha països com, que està prohibit,
com,
això,
bueno,
eh?
Per això, com un cert insult, vull dir que... Bueno, ho dic perquè, clar, sorprèn algunes respostes al voltant d'aquesta identificació, que a mi em sembla bé, del Barça. Dit això, bueno, el que dèiem, a les dues s'han trobat i on som ara, a veure.
I ara és que no hi ha res més saludable que no mirar les respostes ni els comentaris.
Sí, sí, no, és un tuit en anglès, he començat a mirar, sí. A més, allò per casualitat, i no acabava d'entendre ben bé quines eren les respostes, algunes en àrab, altres en altres idiomes, i bueno, m'he anat quedant sorprès. Bueno, però dit això, el que anàvem.
Sí. Sí, la reunió de junta, bé, mira, ara acaba de sortir un empleat.
A veure.
Cada vegada que surt algú de les oficines, que per cert, evidentment, la reunió de junta no s'està podent fer a dins de les instal·lacions del Camp Nou, com la fan habitualment per culpa de les obres,
esclar.
Però sí que les oficines aquí al carrer Arístides Mallol encara no s'estan veient afectades i ho estan fent aquí. Cada vegada que surt algú, li preguntem, i ara ens acaben de dir la frase textual, Toni, continuen ahí metidos.
Vale,
és a dir,
bueno,
que això pot anar per llarg. El més destacat, que et puc explicar, punt important i calent, que és que han d'arribar a un acord entre els directius per fer un aval mancomunat de 6 milions d'euros. Un aval, clar, aquí evidentment és un punt delicat perquè estem parlant del patrimoni i dels diners dels directius, de la gent, de les persones, i té a veure amb l'excés de massa salarial de les seccions per poder acabar inscrivint, però clar, això afecta a tot el club, per poder acabar inscrivint jugadors del primer equip. S'exigia que hi hagués una rebaixa de 10 milions d'euros, hi havia un excés de 108 milions, s'havia d'arribar a 98 milions, només se'n van rebaixar 4, i per tant, doncs, aquests 6 milions s'han d'avalar. És de suposar que en el comunicat, perquè no hi haurà compareixença posterior, que en el comunicat que emetrà el club, doncs s'informarà de com ha quedat aquest aval, de com queda l'acord, però entre tots els directius veurem qui posa més, qui posa menys, si algú no posa, i si els que posen, doncs quina quantitat, han d'arribar a l'acord per avalar aquests 6 milions. Això una. Dues, s'ha de designar un directiu perquè sigui el representant del Barça i la persona, doncs, que entregui la documentació, vaja, l'enllaç directe amb el jutge pel cas Negreira. Això serà molt important també a posteriori amb el temps, perquè serà la persona que sortirà permanentment en la foto amb el cas Negreira. També és delicat. I vaja, finalment, com a apartat destacat, és la quadratura dels comptes, no? Que amb les palanques executades l'estiu passat ja, doncs, feia que els números quadrés, però també amb la premura, amb la pressa i amb l'urgència d'aquí al 30 de juny intentar enllestir el cas o algun dels casos dels jugadors cedits que acaben contracte i amb els que Xavi no compta. Lenglet, Umtiti, Serginho Des, Collado, etc. Tal i com estan les coses, pel que sabem, sembla molt complicat que es puguin resoldre algun d'aquests casos, però vaja, amb el que et dic, Toni, aquests són els principals casos, els casos més calents d'aquesta junta que encara continua en marxa.
També aquí estàs al carrer, bé, sembla que estiguis al nus del Papiol.
Sí, sí, Josep Maria, no estic a... Malauradament no estic a S'Agaró, ni sóc a Tossa, ni sóc a la Bisbal de l'Empordà. Estic aquí al carrer Arístides Mallol amb un sol de justícia.
Però perdona, que us tenen aquí al carrer i aquí tirats?
Sí, sí, clar, no ens porten ni cacauets ni...
No, home, però vull dir que, home, no sé, que us deixin seure en algun lloc,
sí,
no?
Al museu.
Esperant el comunicat o amb una estança perquè ho refrigereu, que a veure si algun company tindrà un cop de calor tantes hores d'aquí esperant.
No, estem aquí dempeus fent el que acostuma a fer la premsa, que és esperar, no? Esperar, bueno, bàsicament avui per veure els directius, per veure Joan Laporta, els directius com surten, aviam quines cares fan, a veure si ens diuen alguna cosa, a veure si ens donen algun detall, més enllà del comunicat. Jo, la veritat, Toni, jo crec que en un dia com avui, última junta directiva de la temporada, crec que, tenint en compte que ja no parlem només dels mitjans de comunicació, estem parlant de l'aficionat del Barça que espera, doncs, saber què n'ha de dir el club, què n'ha de dir la portaveu, en aquest cas Maria Elena Fort, i no, doncs, matar-ho amb un simple comunicat. Però bé, aquesta és la realitat, tindrem un comunicat, però vaja, aquí continuem a l'espera, doncs, per si del que es produeix aquí en podem rascar alguna cosa més.
Podem confirmar que el Barça s'estrenarà a l'Estadi Olímpic el cap de setmana del 19 o 20 d'agost contra el Cádiz?
Sí, en principi aquesta és la previsió. El que no està clar és que el Gamper es jugui a l'Estadi Olímpic.
Oh, no, i on es jugarà?
Ai.
No, bueno, no sé. S'està intentant...
Pues a l'estadi Johan Cruyff, al final, per alguna cosa...
Bueno, però és molt, és molt petit. Bueno,
és molt petit. Hi ha molt,
tampoc, és molt petit.
Pel que s'ha de veure, amb aquell estadi és més que suficient.
Saps els diners que... Ai, cotxes. Saps els diners que es fa amb els estrangers, home, que venen al Gamper, home, a veure el Barcelona?
Pues miri, si volen fer el Gamper al Santiago Bernabéu...
Què?
Perdoni!
Perdona,
perdoni.
Però tu quina mena de locutor ets? Quin fàstic! Sí, clar. Que el fotin a la piscina de Vandellós.
O, per exemple, a Cornellà al Prat, que ens deixin...
Una merda!
Sí, hombre!
Una merda!
Sí, hombre!
Bueno, seria l'única manera que veiessin
doncs futbol. Doncs un estadi més simpàtic, al Girona, que us cau, és un estadi que cau més.
L'Europa!
Aviam com acaben les relacions entre el Barça i el Girona, si el Barça se'ls emporta a Oriol Romeu. Veurem, perquè Brozovic encara sembla que no ha signat amb l'Al-Nassr, el Barça continua buscant un mig centre, i Oriol Romeu, que és pal de paller en l'equip de Mitchell, doncs interessa el Barça. En tot cas, Toni, ja m'ha explicat a la sintonia RAC1 aquests dies que una altra cosa no, però que les obres per aclimatar i per acondicionar l'estadi de Montjuïc van a molt bon ritme. És a dir, que aquest sembla l'últim dels problemes pel Barça en aquests moments.
Però no m'aclaves d'aclarir lo del Gamper.
Bueno, no ho sap.
No, que, home, que una cosa és el 19 d'agost i l'altra és el 8 d'agost. Els terminis no estan clars i estan negociant en diversos equips.
Saps quin
no
problema
podem aclarir és? Perquè no ho saben ni ells mateixos.
S'ha confirmat, perdoneu, s'ha confirmat el rival del Gamper?
No.
Tampoc?
Quin periodisme esteu fent? Sí, pregunteu-ho!
Si fos la Kings League aquesta, que tothom està...
Però és que no ho saben ells, encara.
Clar, si no ho saben ni ells. Bueno, és que clar, no saben on es jugarà, no saben amb quin rival. Què vol que els expliqui el Damià si no ho saben ni ells?
Si fos la Kings League aquesta, ja hi hauria camp, ja hi haurien equips, ja hi hauria de tot.
Si vostè em pregunta contra qui jugarà el Barça el Gamper del 2028, és el mateix, no se sap encara. De tota manera, no entenc la transcendència que li donen, perquè jo crec que el Gamper, Josep Maria, tenia transcendència fa anys quan es jugava en dos dies. Aquest Gamper...
Allò era un Gamper. Allò era un Gamper.
Una lligueta, sí.
Ara és una copichuela.
Bueno, és una copichuela, però...
Sí, perquè els darrers Gampers, a Damià, podem començar a repassar, hi ha hagut alguns molt galdosos, eh?
No hi ha nivell.
Sí, sí, equips amb poc cartell, tot i que és veritat que s'ha intentat recuperar, portar equips amb més cartell, però sí que, en general... I aquí s'ha de reconèixer, Toni, que no només el Gamper, sinó tots els tornejos d'estiu, per culpa de l'acumulació de partits, i que la Lliga abans et començava a finals d'agost, principi de setembre, i ara el 12 d'agost, ho comentàvem, el 19 d'agost ja tenim la segona jornada, doncs els tornejos d'estiu, digue-li Gamper, Teresa Herrera, el torneig Ramon de Carranza, etcètera, doncs queden molt diluïts i els equips doncs, et poden fer un partit i normalment de mig-baix nivell.
Però els últims Gampers hem estat amb equips de Ole, eh?
Sí.
De Ole.
No sé, ara hauria d'agafar, diguéssim, el que seria el recull dels darrers Gampers, però alguns d'ells molt
sou uns barcelonistes desnaturalitzats.
Tot el que és d'aquí no us agrada.
No us agrada res del que fem i el que deixem de fer. És una vergonya el que passa amb aquest
club. Damià, que et sigui lleu. Una abraçada, qualsevol cosa, quan sapiguem alguna cosa i ens la farà saber.
Fantàstic, així ho farem.
Molt
gràcies
bé.
A vosaltres.
Adiós, molt bé, Damià, adiós, gràcies.
Adiós, Damià, vigila amb el cotxe, que va passar por l'arran. Havia arrossat el micròfon.
Perfecte. Anirem amb cuidado.
A veure, que tinc la...
Mira, les dades dels darrers Gampers.
A veure, anem a repassar.
El 2019 va ser contra l'Arsenal.
T'agrada aquest?
El 2020, atenció, contra l'Elche.
Bueno,
quin mal dia amb l'Elche.
Serà que no fan sabates allà.
Claro.
Aquest, perdoneu, aquest ja va ser molt justet, eh? El Gamper de l'Elche.
És molt difícil, l'Elche, eh?
Aquella va ser de les rebajes del tio Pep.
Aquest, com el que et deia el Guardiola, aquests equips petits, te la fumen,
sí, ara te frega del Guardiola. Tu, no escoltes que et maten!
Però què fa, de Guardiola?
Guardiola.
Això és el Guardiola.
Aquest equip! Tu, no escoltes que et maten!
El 2021 va ser...
Són molt bons! Molt
sí,
bons, molt bons!
2021 contra el Juventus.
Home, també ho trobes malament.
I el 2022 contra el Pumas, UNAM.
Són molt bons!
Aquest del Pumas...
El Pumas va bons, acabar el partit 6-0.
No arriba
6 a 0,
ni equip de la Kings League.
Té una contra que t'ofega!
Jo faria Barça, tal com estem, sí. Barça Kings League, i mira, ja està, cobreixes la...
Home, això tindria morbo, eh?
Sí, molt, molt. Partit.
Puma.
Tu has vist els partits de la Kings League? N'has vist algun?
fotes, no. Això sí que està veient en el futbol.
Reconec no, però agafaries a públic... Bueno, és públic jove, que també
jo veient futbol, tu passes però infinitament millor amb un partit de pati d'escola que no amb la guia.
Què dice, pavo, estàs a away, bro. Oh, no entera de nada, Pumuki.
Li demano una baguette i em diu: "Hola, la, què francès?" Home, també menjaran els seus pans de pagès i aquestes coses. O només baguettes? Uf, això té molla.
Sí, veritat o no, amb Renfe ara pots comprovar-ho. Nou AVE Barcelona-Lió i Barcelona-Marsella des de 29 euros. I trajectes intermedis des de 19 euros. Compra ja els teus bitllets i viatja a Lió a partir del 13 de juliol i a Marsella a partir del 28. Consulta en condicions a renfe.com.
Renfe, el teu tren.
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo el cap de setmana. Que han de treballar, em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
A Romaconuma Suzuki, aquest mes de juny tenim ofertes especials. Aprofita el moment i emporta't un Suzuki Vitara amb etiqueta Eco, nou a matricular i a estrenar, amb 5 anys de garantia i...